Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, oients, què tal? Benvinguts al Revolució edició dissabte. Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs?
Què tal? Bona nit, Xantal. Bé, cansat, però bé.
Escolta, si el conflicte entre Espanya i Argentina es trasllada al món econòmic, pot tenir conseqüències molt greus?
Sí, però no es traslladarà.
Sí, però no es traslladarà, ho tens clar, eh? No. De seguida aprofundim en aquesta qüestió i avui també parlarem amb el publicista Jordi Urbea dels nous avenços de la intel·ligència artificial i com afectaran el món de la publicitat. Amb el professor Esteve Almirall aprofundirem una mica més en aquesta tecnologia que s'està escampant amb la força d'un tsunami i acabarem el programa amb la secció Indústria 4.0 coneixent l'empresa d'Enric Blasco i la seva trajectòria emprenedora. Ja sabeu, oients, que ens trobareu sempre a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà l'economia de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Amb música de tango comencem una de les seccions que sabem que més interessen a la nostra audiència, la masterclass del savi en economia, Santiago Niño Becerra, en versió premium. Amb música de tango comencem per ambientar-nos, com et preguntava al principi, el conflicte diplomàtic d'aquestes darreres setmanes entre l'Argentina i Espanya arriba a l'economia. Ens preguntem si perjudicarà moltes empreses. Espanya té molts interessos a Argentina. Per qui pot ser més preocupant, no? Per empreses argentines o per empreses catalanes o espanyoles? Què em diries, Santiago?
Bueno, a veure, en el comerç internacional, en l'àmbit de les inversions internacionals, no hi ha... Evidentment, sempre hi ha algú que perd més que altres, no? Però avui dia està tot tan interlligat amb accionistes, inversors que estan en múltiples empreses. Jo crec que un conflicte d'aquest tipus, si anés a més, seria tan perjudicial per a Argentina com per a Espanya. Per això jo estic convençut que aquest conflicte, a veure, es quedaran en les paraules, perquè és que a ningú li interessa que vagi a més. Ningú li interessa.
Per cert, tu l'altre dia comentaves a les xarxes unes frases que ha dit el president argentí Milei en el viatge que va fer a Madrid. Los impuestos son un robo, deia, per exemple, i tu apuntaves que no anem bé, no? Per què ho deies? És que, clar, aquest senyor no pot dir aquestes frases, no?
Bueno, a veure, aquest missatge, el missatge del senyor Milei, és un missatge que no és nou. Aquest missatge ja ho hem sentit, ho van sentir als anys 80, a finals dels 70 i començament dels 80. Recordem la famosa frase de Ronald Reagan. L'economia dels Estats Units no funciona perquè els pobres no són suficientment pobres i els rics no són suficientment rics. O la frase de la senyora Thatcher, primera ministra del Regne Unit. Només és pobre qui vol ser-ho. És a dir, és un missatge que torna, un missatge de liberalisme absolut, d'arbonisme social. Aquest senyor, el senyor Milei, té una missió que és reduir el deute argentí, reduir-la, evitar a tota costa que Argentina faci fallida. Ha entrat en una dinàmica de retallades salvatges. La població s'està empobrint, d'això hi ha estadístiques, és a dir, no són opinions, hi ha estadístiques. La inflació ni de lluny està baixant lo ràpid que ell pensava. Jo el que no sé és la societat argentina quant temps aguantarà. Però aquest missatge, torno a dir, no és nou. Ja ho vam veure en el passat diverses vegades i té un fi, un destí molt concret, que és reduir el deute.
You're the only Canviem de tema i parlem de turisme. De moment, qui té problemes és la ciutat de Girona amb els turistes i les bicicletes. Sempre dius al programa que basar el model econòmic en el turisme té riscos, no? I ara a Girona estan inundats de turisme en bicicleta. Atenció a les xifres, cada any arriben a Girona a prop de 40.000 cicloturistes i els negocis dedicats a les bicis s'han multiplicat per 4. Però molts gironins estan farts d'esquivar bicicletes, no? Ho hauríeu d'haver pensat abans, no? Els diries? O què fem davant això?
No, és que el gran problema, Chantal, és que Espanya mai planifica. És a dir, si es veu la corba de creixement del turisme a Espanya o la corba de creixement del turisme a Girona, en aquest cas m'és igual, és que és exponencial, és a dir, el creixement és exponencial. És a dir, fa 10-15 anys ja es veia on se n'anava, inclús 20-25 anys ja es veia on se n'anava i no s'ha fet res, absolutament res. Per què? Perquè l'única regla que ha guiat la política turística a Espanya, a Girona, a Barcelona, a les Illes, és quan més turistes millor. No s'ha tingut en compte absolutament res més. Llavors, mentre les coses anaven més o menys tirant, és a dir, no hi havia aquesta massificació, estem parlant dels anys 80, per exemple, encara que als anys 80 ja a les Illes ja es començaven a veure coses, anys 80, 90 inclús, bueno, més o menys s'anava tirant. El que passa és que a partir del mitjans del 2020, 15, 16, 17, i sobretot a partir de l'apertura de les limitacions de la pandèmia, això s'ha disparat i s'ha arribat a un punt absolutament insostenible, insuportable. Tu parlaves de Girona. Avui he llegit un article que deia que el lloguer mig a Girona en 10 anys s'ha duplicat.
Clar.
Evidentment, els salaris no s'han duplicat en 10 anys a Girona. Llavors, està començant a Girona concretament, està començant a produir-se atacs contra botigues i tallers de bicicletes. Llavors, aquesta situació realment és molt perillosa.
Clar. Santiago...
És molt perillosa perquè és entrar en una dinàmica d'enfrontament.
Santiago, Mallorca fa uns dies feien una manifestació també multitudinària amb el lema Mallorca no es ven. Podríem dir el mateix perquè ara ja fan tard, no? Sembla ser que l'any que ve podrien arribar a la mítica xifra de 100 milions de turistes, no? Com ho veus?
Bueno, jo crec que la situació és tan preocupant que el mateix president d'Exceltur, que és la patronal d'empreses turístiques, fa com un 15 o 20 dies va fer unes declaracions que deia el president d'Exceltur que hauria de repensar-se tota aquesta dinàmica del turisme a Espanya. El que passa és que tu ho has dit abans, jo crec que hem arribat tard.
Clar.
Ja hem arribat tard. És a dir, el famós morir d'èxito, vull dir, en molts llocs d'Espanya s'ha arribat. El que passa és que donar marxa enrere jo crec que és pràcticament impossible. És pràcticament impossible cuidar dins d'una política democràtica, d'una política que no sigui agressiva, etc, perquè no hi ha temps.
Uh-huh.
És a dir, no hi ha temps. És a dir, si es vol fer marxa enrere, es tindrien de prendre mesures radicals.
Ara que...
I això...
Ja. Ara que parles d'això, Santiago Niño de Cerra, lliga també amb un tema que tocaves fa uns dies a la xarxa de Twitter, la xarxa X, i dius, fa 10 anys el salari mitjà a l'estat espanyol era de 26.000 euros, ara és de 30.000 i escaig, és a dir, no és gaire rellevant, no? En canvi, el lloguer, com comentaves també, el lloguer mitjà ha augmentat un 46% i ja fas servir un adjectiu, no? Al·lucinant, és a dir, mentre puja molt el lloguer, que ha augmentat un 46%, és gairebé el doble. En el cas, no, del salari mitjà, la qüestió no canvia?
Hi ha una dada, Chantal. Evidentment, les mitges tenen el problema de que estem parlant de mitges. És a dir, no és el mateix el que passa a Sant Sebastià que el que passa a Jaén, evidentment. Però a les Illes, anant a casos extrems, a les Illes hi ha persones que han de dedicar el 65% dels seus guanys a pagar el lloguer. Això, és a dir, quan s'arriba a aquesta situació, és que és absolutament insostenible. Perquè, clar, en el cas d'Espanya es junten dues coses. En primer lloc, hem parlat abans, estem parlant d'això, no hi ha hagut una política turística. És que, per altra banda, tampoc hi ha hagut una política de vivenda pública en lloguer. Amb la qual cosa, clar, és a dir, l'oferta de vivenda que hi ha, molta oferta, es vol anar cap a la vessant de vivenda turística, perquè evidentment és molt més rendible, però per altra banda els salaris no pugen per pagar l'oferta de vivenda. És a dir, és una situació realment complicada. Si a això afegim la massificació que hi ha als carrers, la massificació que hi ha als bars, restaurants, llocs, platges, etc., la gent que viu tot l'any està farta en molts llocs, literalment farta.
Una xifra increïble, no? A Eivissa l'any passat només hi havia 12 pisos per sota dels 280.000 euros i els preus dels lloguers estan disparats, no? Això podríem dir que és insostenible i, a més, si veiem el cas d'una mestra, que cada dia agafa l'avió, atenció, oients de Mallorca a Eivissa perquè li surt més a compte que pagar un lloguer. A Eivissa, coneixes aquest cas, eh? Que a mi em va deixar
Sí,
molt parada, no? Tu també, no, Santiago?
sí. Bueno, és que en el cas d'Eivissa, jo crec que és del llibre Guinness de los Récords. L'any
Sí.
passat, Chantal, a Eivissa, es va llogar un balcó com a dormitori. Es va
Oh,
arribar aquí.
un balcó, dius que es va llogar com a dormitori? Què dius? Un
Sí,
balcó?
senyor,
A
a
quin preu?
Eivissa. No sé el preu. El preu no ho sé. Però es va llogar un balcó com a dormitori. Literal. O sigui,
Déu-n'hi-do.
bueno, ja quan arribes a aquest punt, bueno, pues, clar, això té, evidentment, això té derivades, no? És a dir, l'hostaleria a les illes no troba treballadors, perquè, evidentment, els treballadors els paguen un salari que no poden viure amb aquest salari. Llavors, hi han, sobretot a Mallorca, hi han empreses hoteleres que estan comprant edificis sencers, i els segmenten en habitacions per als seus treballadors, amb una durada de contracte que està en relació amb la contracta de treball, no? És a dir, és de bogeria, central de bogeria.
Santiago, volem parlar d'un altre tema amb tu. Calen més professionals TIC, tecnologies com la intel·ligència artificial, que no parem de parlar-ne al Revolució, no paren de créixer. Temes com la ciberseguretat tenen cada vegada més importància en la nostra economia, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, i això vol dir que ens calen més professionals TIC. I aquí no ens posem les piles, perquè la Unió Europea diu que l'estat espanyol cal que formi, atenció, 1,5 milions de nous professionals TIC abans del 2030. És correcte, no?
Sí.
És correcte que falten aquests professionals? Quines són les professions que més demanades?
No, però és que el problema va més enllà, Chantal. A veure, formar 1.500.000 persones amb aquesta vessant, amb aquests coneixements, és pràcticament impossible. Però bueno, imaginem que degut a un miracle s'aconsegueix. La pregunta és: què garanteix que es quedin aquí a Espanya? Perquè és que clar, Chantal, a mi m'han comentat salaris, remuneracions que s'estan pagant a un enginyer, a un metge, o a una metgessa, m'és igual, a Espanya o a França o a Països Baixos, i és que no té res a veure. És a dir, a mi concretament m'han comentat el cas d'una facultat d'una escola de medicina a Espanya, literal, que els residents de nivell 3 i 4 de MIR estan aprenent francès per anar-se a França, perquè volen anar-se a França, perquè a França guanyen molt més del que guanyen aquí a Espanya.
Quina diferència guanyen? Quan dius guanyen més, quan guanyen a França?
Pues poden arribar a guanyar 13-14.000 euros al mes. I mentre que aquí a Espanya oscil·len entre els 200, 2.500, 3.000, 3.500. O sigui, les diferències són abismals.
I què
Llavors,
proposes de solució, tu, Santiago? Què proposes de solució?
bueno, és que a Espanya tenim dos problemes. En primer lloc, que el treball es valora menys. Jo el conec, aquesta persona. És una dona. Està treballant en un banc al Regne Unit, a Londres. Té un càrrec, evidentment té un càrrec, i jo li vaig comentant, és catalana, és de Barcelona, i jo li vaig comentar, no has pensat a tornar a Espanya? Diu, a tornar? Diu, si aquí estic cobrant el triple del que em pagarien aquí, del que em pagarien a Espanya. És a dir, és que i a més, unes possibilitats de promoció professional que a Espanya no tinc. Això per una banda. I en segon lloc, que això corre, i evidentment les persones més preparades, més intel·ligents, les més actives, les més proactives, les que tenen capacitat d'aprendre idiomes, etcètera, etcètera, clar, veuen aquestes possibilitats i evidentment marxen. Hi ha una dada que per mi és fonamental, i és que, parlant d'immigració e immigració, el 70% de les persones que d'Espanya marxen fora tenen un grau universitari, 70%, eh? I només tenen un grau universitari el 23% de les persones que venen a Espanya. O sigui, Espanya s'està descapitalitzant a nivell de capital humà. Llavors,
Clar.
Espanya té un problema de que hi ha una manca de professionals, però encara que se'ls formi,
Clar.
no tens la garantia de que es quedin.
Molt bé, Santiago, hem d'acabar. Molt interessant. Avui molts temes amb tu a la teva masterclass, Santiago Niño Becerra. Com sempre, un plaer escoltar-te, parlar
Molt bé.
d'economia, d'aprendre. I, doncs, tant de bo, més gent, doncs, amb responsabilitat, a vegades et fes més cas. Els teus consells, sobretot, he pensat també en el sector TIC, com dèiem, no? Que falta 1,5 milions de nous professionals en aquest sector. Gràcies, Santiago. Una abraçada.
Molt bé, vale, bona nit.
Les idees són fàcils. Implementar-les és el difícil. T'ho expliquem cada diumenge a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, amb Xantal Llavina. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.